Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda i moltes gràcies per continuar la sintonia de Ràdio Estel en aquest primer de març, en el que ens posem a caminar al Tot anirà bé, amb molt de sol, però amb unes temperatures que tenim la sensació que són un pèl més baixes que ahir. Comencem aquestes 3 hores de ràdio, com sempre, amb la previsió del temps, i això és cosa, també com sempre, del Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps he marcat per la bonança amb unes temperatures que pugen respecte a les que hem tingut aquests últims dies. Ambient força agradable el que tenim en aquests moments arreu del país i ja amb algunes poblacions que arriben fins als 20 graus. De tota manera, aquesta tarda començarà a haver-hi petits canvis. Augmentarà la nuvolositat al llarg de les properes hores a les comarques de la meitat est, bàsicament, comarques de Barcelona, comarques de Girona, també comarques del nord, Pirineu, Prepirineu. Aquests núvols són una miqueta l'avançada dels núvols que tindrem demà. I és que demà aquests núvols estaran presents arreu de Catalunya. Al matí amb clarianes, però demà a la tarda hi ha risc de ruixats a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també del nord de Barcelona. Per tant, doncs, a partir de demà comença una situació meteorològica d'inestabilitat que ens portarà cada dia precipitacions a un lloc o altre de Catalunya. Per tant, avui no plourà enlloc, però a partir de demà les precipitacions, que no han de ser gaire destacables i gaire importants, ens afectaran els propers dies.
Gràcies, Jordi. Ara cal esperar les precipitacions que ens afecten d'una manera una mica més potent, no?, que el país realment ho requereix. La gran fotografia informativa del dia avui ens mostra el president d'Ucraïna parlant als membres del Parlament Europeu a través d'una pantalla, per tal de demanar-los que no deixin sol el seu país i que mostrin el recolzament al mateix, per tal d'accelerar l'entrada a la Unió Europea. Les paraules de Volodymyr Zelensky han provocat una gran ovació a la que ha seguit el discurs de la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, assegurant que el destí de la Unió Europea està en joc i que la manera a la que respongui Rússia determinarà el futur del sistema internacional. Per això, ha seguit von der Leyen, cal mostrar el poder que resideix a les democràcies europees. Mentre les paraules van per una banda, l'acció armada russa continua colpejant la població ucraïnesa a mig de denúncies negades per Moscou que l'exèrcit estaria cometent crims de guerra. És espectacular, jo no sé si vostès han tingut ocasió de veure-la, aquesta fotografia de la llarga columna de tancs, més de 60 quilòmetres, que s'estaria acostant ara mateix a la capital de Kiev, pel que tot sembla indicar, serà el segon intent de fer-se amb la ciutat. I tot això, com saben, l'endemà de l'inici del diàleg entre tots dos països. En un moment en parlarem de tot plegat, sense perdre tampoc de vista la veu de Pablo Casado, que de manera extraoficial ha verbalitzat aquest matí a la Junta Directiva que ha hagut de convocar el Congrés del Partit, que sembla portarà Núñez Feijóo a fer-se càrrec de la presidència del Partit Popular després de la crisi més gran que ha afectat aquest partit polític. Atlàntic. I com a bona notícia, segurament per les moltes ganes que tenim, les paraules del conseller de Sanitat, de Salut, Josep Maria Argimon, que ha posat al damunt la taula la voluntat de retirar les mascaretes als interiors un mes després que comencin a treure-les de les escoles. Quan nosaltres parlem d'aquest tema, anem a trucar a la porta de East Global, aquest centre impulsat per la Fundació La Caixa, i ens acompanya el seu investigador, Jeffrey Lazarus. Doctor Lazarus, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
No és la primera vegada que li preguntem, probablement tampoc no sigui l'última, però trauran aviat les mascaretes, sembla, no?
Bueno, las mascarillas molestan a todos, y haberlo tenido puestos afuera ha sido, bueno, uno de los grandes errores de las autoridades. Uh-huh. Pero quitarlos en los interiores, yo creo que todavía hay que esperar un poco.
Un poco es un mes, lo digo porque ese es el plazo que ha situado encima de la mesa el máximo responsable de la sanidad catalana, ¿no? Un poco en la línea también de lo que hace pocos días expresaba el presidente del gobierno español, ¿no?
Yo diría un mes, y así vamos bajando el número de casos, el número de UCI, o sea, los indicadores van bien, pero hay que acordarse que todavía algunos indicadores como casos están, bueno, no solo muy altos, pero equivalentes a donde estábamos cuando estábamos en el tope de otras olas. Así claro. Que todavía hay que esperar algo para quitarlos en interiores.
En cualquier caso, doctor Lázaro, seguramente la señal de lo bien que van las cosas es que prácticamente el COVID ha desaparecido de la portada informativa del día, ¿no? Entre toda la situación en Ucrania, todo lo que estamos hablando del Partido Popular, el día a día de la información y la bonanza de los datos en lo que hace referencia al COVID, parece que poco a poco nos vamos acostumbrando a la idea de la sociedad post-COVID, ¿no?
De cierta manera, sí. Para los científicos estamos bastante ocupados, y para la gente trabajando en el sistema sanitario, en los hospitales, van bastante preocupados, porque claro, no se habla tanto de la pandemia y no ha cambiado tanto para ellos. Yo diría, como había comentado el otro día, que lo importante es que al hablar de qué medidas vamos a quitar, de hablar a la vez de cómo vamos a mejorar el sistema sanitario, cómo vamos a apoyar, por ejemplo, primaria, y qué haríamos si vemos que en algún momento hay otra ola.
Parece que es absolutamente necesario, ¿no? Ese discurso y esa charla, porque efectivamente si algo se ha constatado es la necesidad de tener un sistema de atención primaria fuerte, ¿no?
Sí, hay que tenerlo mucho más fuerte, y eso está bien para la sociedad, para muchísimas razones, no solo para abordar la pandemia. Y volviendo al tema de la mascarilla, estaba leyendo lo que han hecho en Francia, y creo que es un buen ejemplo. En Francia van a quitar de tener obligatoria el uso de mascarillas en interiores, pero solo en los interiores donde uno ha entrado con el certificado COVID. Yeah. Quiere decir que van poco a poco quitando las medidas, y hay que mirar eso. Claro, en España no estamos utilizando los certificados COVID, pero por lo menos ahí donde dicen que han quitado la mascarilla no es exactamente así. Y luego hay otros lugares donde siempre hay que llevar la mascarilla, como ciertos comercios, templos religiosos, iglesias, hospitales, yeah, residencias de la tercera edad.
Bueno, yo creo que todo el mundo firmaría, ¿eh? Por esa misma situación que usted comentaba. Doctor Lazarus, gracias, como siempre, por convertirse en nuestra referencia en el ámbito de la ciencia cuando hablamos del COVID y de sus consecuencias. Muchísimas gracias.
Gràcies, Toni.
Gràcies, bona tarda. Ara a les 3 i 8 minuts, senyores, senyors, des d'ara fins a les 6. Això és Ràdio Estel, engeguem el Tot anirà bé. Ho dèiem fa un moment, és el primer dia de març, 1 de març, amb un sol fantàstic, amb un temps que està per canviar, i amb 3 hores per davant, Andreu González, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Que realment li posen un ritme potent a la tarda a Catalunya, eh?
I tant, sí. El primer protagonista de l'edició d'avui és l'escriptor, enigmista i expert en l'ús de la llengua, Màrius Serra. Alguns potser el coneixeu per la seva recent adaptació al català modern del clàssic de Joanot Martorell, Tirant-lo blanc, o potser el coneixeu més pels seus enigmes diaris diaris a les xarxes socials que reben el nom de Criptomarius. Però si per alguna raó l'hem convidat al nostre programa és per aquesta inesgotable implicació que té amb la llengua catalana. Així doncs, a partir de les 4 amb Màrius Serra fem un passeig per la nostra llengua aquí. El tot anirà bé. Després, a partir de 4:45, com cada dimarts, farem un capbussó dins del nostre bany de ficció de la mà d'Eduardo de Vicente. Avui primer anirem al Teatre Versus Glòries per descobrir una comèdia fantàstica, potser somiar. I ho farem amb una de les seves protagonistes, la Rafaela Ribas. Després passarem pel cinema perquè s'estrene Licorice Pizza, una de les pel·lícules que aspira a ser guardonada als Oscars. I acabarem al museu per descobrir què s'amaga darrere el títol de Moco Museum, una experiència que ens explicarà la seva directora Iris Brauer. I ja per encarar l'última hora, avui amb les nostres tietes comentarem si corren per Barcelona i si ho fan, si s'hi senten segures. Aquesta és la pregunta amb la qual començarem i comentarem un estudi del RAC que exposa les zones més conflictives i on les runners es troben menys segures. I acabarem amb la nostra convidada Imma Marín per parlar dels jocs d'abans i els d'ara. Però això no és tot, perquè també tindrem temps per saludar la nostra companya Núria Ros, que avui tornarà a estar empapant-se de tecnologia al Mobile World Congress.
Com no pot ser d'una altra manera, tota la setmana el tot anirà bé, està justament a la Fira de Barcelona, Montjuïc, apropant-se justament a aquesta gran aposta per la tecnologia. Per cert, és Montjuïc justament l'indret amb el que les noies que surten a córrer asseguren que es produeixen més episodis d'assetjament. És realment un capítol interessantíssim i terrible el que posa de manifest aquest estudi del RAC, al qual ens aproparem a la darrera part d'un programa que ara el que ha de fer és situar l'acció informativa del dia. Per això ens acompanya la Diana Silva. Què tal, Diana? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Per on arrenquem avui, Diana?
Doncs l'actualitat passa un dia més per Ucraïna, perquè Ucraïna i Rússia es reuniran demà per segona vegada. Serà la segona reunió que fan en 48 hores. Les delegacions desplaçades a Bielorússia van asseure's a la taula per parlar per primer cop tot just ahir, i el principal resultat d'aquesta primera trobada no van anar més enllà de citar-se per noves reunions en el futur. Tot plegat en el sisè dia d'atacs sense treva a Ucraïna, avui les tropes russes han bombardejat amb un míssil la seu de l'administració regional de Kharkiv, la segona ciutat més gran del país, i per ara les xifres apunten a 6 ferits, entre ells hi hauria també un menor. La resposta del president d'Ucraïna a l'atac perpetuat a la segona ciutat del país ha estat molt clara i ha acusat a Rússia de protagonitzar crims de guerra. En un nou vídeo, Zelensky ha exigit altra vegada més accions de la comunitat internacional que aïllin el règim de Putin. També ha reclamat acabar amb les compres de productes energètics russos, com és el cas del gas o el petroli, perquè, en paraules del mateix president, comprar productes russos és pagar per assassinar gent. I el Parlament Europeu també votarà avui si Ucraïna s'ha d'afegir a la llista de països candidats a formar part del bloc comunitari en base als tractats i al mèrit del país. Tot fa pensar que aquest gest de l'Eurocambra, com a mostra de suport davant la invasió russa, aprovarà el text i Ucraïna formarà part de la Unió Europea. En el pla extraordinari, convocat i intervindrà també el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. I l'altra notícia del dia, ho deies també, Toni, és l'adeu del fins ara president del Partit Popular, Pablo Casado. El comiat l'ha fet en un discurs que ha pronunciat després de la reunió de la Junta Directiva Nacional del PP, que ha formalitzat la convocatòria del pròxim Congrés Nacional Extraordinari, on el partit haurà d'escollir el nou president. En la seva intervenció davant dels barons de la formació, Casado ha assenyalat que el futur del partit ha de passar per la lluita contra l'independentisme. També ha expressat la seva lleialtat cap al gallec Alberto Núñez Feijóo, que tot apunta que agafarà a partir d'ara les regnes del partit. I encara en política, el Tribunal Suprem ha anul·lat avui el judici per desobediència contra la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, que havia de començar aquest mateix dimarts. Ho ha fet per un defecte processal i ara s'haurà de tornar a fixar una data. Els magistrats consideren que l'escrit de conclusions provisionals de la Fiscalia s'havia d'haver presentat davant el mateix Suprem i no el jutjat ordinari de Madrid, que instruïa inicialment la causa perquè és aforada. Just davant de les portes del tribunal, Reguant ha recalcat que tornaria a fer exactament el mateix, ho ha dit referint-se al judici de l'1 d'octubre, quan es va negar a respondre a les preguntes de Vox i motiu pel qual avui s'havia de seure al banc del Suprem. I pel que fa a la pandèmia, Pedro Sánchez ha assegurat aquesta nit a la Televisió Espanyola que el Consell Interterritorial de Salut de dimecres vinent aprovarà l'eliminació de les quarantenes als contactes estrets de casos positius de Covid. També ha apuntat que les mascaretes interiors deixaran de ser obligatòries ben aviat, però amb el consens de sempre de la comunitat científica. Per la seva banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat que demà proposarà al Consell Interterritorial la retirada de les mascaretes a les escoles. Tot plegat quan a Catalunya en tan sols un mes hem passat dels 50.000 contagis als 5.000 i la les unitats de cures intensives es mantenen també sota control i a poc a poc continuen buidant-se.
Bones notícies, efectivament, Diana, gràcies. Una mica sí. Les 3 i 14 minuts, un cop d'ull, el més destacat dels diaris digitals. En què ens hem fixat avui, Andreu?
Doncs, Toni, avui et començo destacant una notícia del diari El Periódico. Tots ara estem pendents del Mobile World Congress pels turistes que aplegue, però, de fet, aquest no serà l'únic esdeveniment que farà que vinguin estrangers a la capital, i és que just el congrés del mòbil tanqui les seves portes aquest dijous s'obren unes altres, les de la novena edició de l'Abroad Fest. És per això que Barcelona acollirà més de 10.000 persones, la majoria d'elles procedents dels Estats Units. Són principalment estudiants universitaris que es troben a Europa completant la seva formació i que viatgen a Barcelona per viure aquesta festa de l'equador del curs, que recorda molt a les quals se celebren precisament al país nord-americà. Aquesta novena edició de l'Abroad Fest tindrà tres grans escenaris, el Club Sutton, el Sant Jordi Club i Xoco, i comptarà amb estrelles internacionals com a Craze, Medusa, Rehab, Nicky Romero, Chami, Not i d'altres que són artistes emergents locals. Però això no és tot, perquè també m'ha cridat l'atenció un article que publica avui La Vanguardia. I és que el 80% d'adults espanyols veu els seus pares incapaços de posar límits als seus fills. La majoria pensa que els joves d'entre 13 i 17 anys d'ara ho tenen més fàcil que abans, viuen més còmodes, però el context social que els ha tocat viure és més perillós, en part per l'ús de les tecnologies. Amb tot, 2/3 dels adults evita generalitzar i creu que ni tots els adolescents són iguals ni tots són conflictius. Aquestes són algunes de les conclusions que s'ha extreuent de la recerca Entre l'enyorança i la incomprensió, l'adolescència del segle XXI des de les percepcions del món adult, que la Fundació FAT Juventud ha realitzat entre un ampli col·lectiu de persones adultes amb i sense fills, com a pas previ a una campanya divulgativa amb la qual vol conscienciar que, efectivament, l'adolescència és una època convulsa i complicada en la qual es generen conflictes familiars, però també pot ser un període d'enriquiment mutu.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Andreu. Fins ara.
A tu, Toni.
Passa un minut d'un quart de quatre. Fem una petita pausa, com tots els dies d'aquesta hora, i quan tornem ens acompanyaran David Mejía, Raimon Blasi i Pepe Pérez Calvo. Són els integrants avui de la nostra tertúlia. Tornem en un minut aquí a Ràdio Estel, al Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats paliatives. Acompanyament personalitzat a pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona. Driving values forward.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial i la nostra web, radioestel.cat. Els podcasts de Ràdio Estel no te'ls acabes.
Ràdio Estel.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 3 minuts d'un quart de quatre. Raimon Blasi, què tal? Bona tarda, Raimon.
Bona tarda.
Pepe Pérez Calvo, bona tarda, Pepe.
Hola, bona tarda.
David Mejía, com estàs, David?
Bona tarda, molt bé.
Estàvem parlant de, bueno, com de l'única cosa, no? De la gran cosa, no? De tot el tema Ucraïna, aquesta fotografia, ho dèiem al començar el programa, que és veritablement espectacular, i no sé si vostès han tingut ocasió de veure-la, aquests tancs que van un al darrere de l'altre, i aquesta cua de tancs arriba a fer més de 60 quilòmetres en el que serà el segon intent per part de l'exèrcit rus de fer-se amb la capital d'Ucraïna, amb Kiev, no? Quina història, no? Pepe, quina cosa tan terrible, no?
Quan arribem a posar les coses i la solució dels conflictes en mans de militars, poca cosa més podem dir que ens estem equivocant. Tots plegats. I no sé per on sortirà. I no estic parlo militars en general, d'una banda i d'una altra.
Sí, sí, no,
al final,
clar,
això no és la solució a aquestes alçades de la civilització. No sé jo.
Clar, sí, el que passa és que un diu... Aquesta frase que és molt interessant, un es planteja de quina civilització. És a dir, sí, el món va a tantes velocitats diferents, no? Que clar, sí, des del nostre punt de vista, bueno, sí. Però ves a... Vaja, veient simplement com tenim el tema, eh? Sense... No sé, Raimon, com ho veus?
Mira, és que no sé si ha estat casualitat, aquest cap de setmana canviava un canal, mirava un altre i sortien bastants reportatges dels que són habituals, això sí, i de la Segona Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, a vegades parlant d'infraestructures de los nazis, també dic, escolta'm, i dius, o veia Netflix l'altre dia, que era allò, la narració de la Segunda Guerra Mundial coloreada, no? Dic, és que aquesta imatge que tu dius d'aquesta filera de tancs no s'allunya de coses que ja hem viscut, no? I sembla mentida com no aprenem, com no li trobem un sentit. La setmana passada parlava de valors. És que potser també és un conflicte de valors el que estem patint. I d'interessos, per descomptat, econòmics, geopolítics i tot això que els tertulians ara estem acostumats a comentar i a saber-ne, no? Dic, però és preocupant. Dic, acabem i tenim bones notícies sobre el tema de la Covid. Fixeu-vos com amb les imatges, quan veus els refugiats, no veus ningun element de prevenció, per dir una manera, i dius, sembla que està oblidat, potser
havia,
perquè no...
Ni havia caigut, tio, sincerament. Bueno, és veritat, tens tota la raó.
Veus allà, sí, estan a sota amb un, al metro, ho veus amb una situació, dius, això ja ho tenim superat, i arriba un nou obstacle, que a més aquest ens l'estem fotent nosaltres mateixos. És que és tremendo. I amb un últim element, dic, sembla mentida com la proximitat i el pensar que són refugiats occidentals ens fa que ens arribi i ens toqui una mica més la fibra, però penses en tot el que hem estat visquent, el Mare Mortum, totes aquestes situacions de refugiats que venen de molt més lluny, que han de passar un periple encara molt pitjor, i que a vegades ens deixa una mica, doncs, allò... Ni fu ni fa, eh?
Sí, sí, fins i tot aquest és un dels titulars del dia. Jo l'he llegit aquest matí, no?, que fins i tot els països més reacis a deixar entrar persones refugiades, en aquest cas tothom està admetent, efectivament, l'arribada de persones que fugen de la guerra a Ucraïna, David.
Sí, a més, jo crec que, per exemple, països com Polònia, doncs, ens estan donant un exemple de solidaritat al respecte del poble ucranès, en aquest cas. I haig de dir, realment, que a mi aquesta qüestió que estem vivint i que estem veient, doncs, em té en xoc, no? Ara, abans els hi comentava que fa just 3 mesos, precisament estava a Kiev, i estava on es veuen totes les imatges, perquè és la plaça de la Independència, que hi ha un hotel ben gran, que és on estan tots els periodistes, i es veu la imatge de la plaça de la Independència, i pensar que fa 3 mesos doncs estava compartint amb gent d'allà, no?, i veure com la seva vida era absolutament normal i que de cop i volta doncs es trobin en aquesta situació, doncs realment em té en xoc. Dit això, el que sí que crec és que en qualsevol cas, el que no podem fer de cap de les maneres és posar en el mateix sac els agressors i els agredits. Okay. És veritat que amb aquestes imatges que estem veient, tornem a veure com si es tornés a repetir els temps obscurs de la història, i que sembla mentida que en el segle XXI doncs, haguem de patir, de viure qüestions com aquestes. Però arribats en aquest moment, arribats en aquesta situació, crec que la resposta que hem de tenir al conjunt de la població, i en aquest cas, òbviament, liderat, entre altres institucions, per la Unió Europea, ha de ser absolutament contundent.
Segurament en aquest punt, que no seria el que tocaria ara a nivell de comentari, no? Perquè hi ha molta... és un tema amb tantes amb tantes escletxes, amb tants punts de vista, però a mi un dels temes que em semblen més interessants, francament, des del punt de vista de l'anàlisi, és aquest que acaba, amb el que ha acabat el seu discurs el David, no? El paper de la Unió Europea. Entre les milers de coses que hem llegit en els últims dies, hi ha una frase que no sé a qui correspon, però la frase sempre m'ha semblat molt interessant, no? Europa es construeix sempre a partir de les seves crisis. I aquesta, sens dubte, arriba a marcar un abans i un després en el que és la postura d'Europa d'entrada a nivell militar, perquè Europa està prenent un protagonisme gairebé, com llegia aquest matí, gairebé com de gran potència mundial que no havia assolit mai. És evident que això marca un abans i un després en el que és la Unió Europea i la manera de ser i l'ADN de la mateixa, no?
Sí. Home, Europa, com a bon club d'estats, s'està acabant de definir i està tirant de fons per la pau per enviar armament a Ucraïna, per posar un exemple. I parlàvem fa un moment de l'agressió, i estic absolutament d'acord, les agressions d'aquest tipus, doncs, vull dir, no té volta de fulla, no, clar, és indiscutible. Clar. Ara no podem oblidar tampoc que ha estat oblidat durant molt de temps, 8 anys... Que resulta que aquest país ha tingut unes castanyes no petites a tot el Donbass des del 2014 i s'han utilitzat les forces armades d'Ucraïna per reprimir determinades altres forces militars també, que no justificaré tampoc, com no justificaré la presa de Crimea, etc. Però vull dir que és que al final hem perdut l'Oremus fa molt de temps. Europa, sí, Europa juga una mica a enganxar-se al carro que va per davant i res més. No, ara sembla que s'estan implicant d'una manera que precisament no crec que sigui la més idònia pel conjunt d'estats europeus, és a dir, reforçar o recol·locar-se com a jugador armat dintre d'aquest conflicte és posar-ne més llenya al foc. Bueno, i no sé jo si és un encert, precisament. Vull dir, en lloc de rebaixar les pressions i rebaixar precisament aquest conflicte armat, sembla que ens estem sumant, i jo no crec que sigui precisament el més adient.
Jo no crec que rebaixar les tensions sigui aplicant sancions com fer fora Rússia de Eurovisió, per exemple. Per tant, jo crec que la Unió Europea el que ha de fer en una situació així és, efectivament, prendre les decisions més contundents possibles per tal d'evitar, precisament, que un estat sigui invadit, com està sent Ucrània, no? És cert que la Unió Europea s'uneix més quan hi ha grans crisis, i en aquest cas ho estem veient. I crec que també haurem d'aprendre, com a europeus, doncs, de gestionar segons quins temes geopolítics o d'interessos més enllà dels estats, prèviament a que es puguin originar certs conflictes o certs moments complicats a nivell polític o geopolític. El que sí que crec és que, insisteixo, potser Europa no ha fet els deures abans de tota aquesta situació, però un cop trobat en aquesta situació és evident que s'ha de posar ferm i s'ha de posar la seva autoritat sobre la taula i fer veure que precisament doncs, aquest conjunt d'estats que formen part d'aquesta Unió doncs, val la pena i que no es pot jugar doncs, amb la democràcia occidental, amb les seves virtuts i amb els seus defectes, per part de tirans com pot ser Putin, no?
Raimon.
Jo que veig que Europa, malauradament, s'ha tornat a centrar en el mapa. És a dir, la teníem oblidada i semblava que tot ara pivotava més aviat per la banda del Pacífic, per dir-ho d'alguna manera, entre els Estats Units, la Xina i la part asiàtica de Rússia, i de cop i volta el mapa mundi el tornem a tenir centrat, insisteixo, amb el vell continent, i que ha de dir molt, no? Ni que sí, des de la vessant cultural, i torno amb el tema dels valors aquests fundacionals fins i tot d'una Unió Europea. No sé si venim, a vegades en parlem, de la transició famosa espanyola, no sé si venim d'una segona guerra freda, d'una guerra freda mal acabada, per dir-ho d'alguna manera. Cau el mur i aquí queden moltes incògnites i continuen havent-hi sobre qui pivotar el control d'aquesta part europea, amb aquest doble sentiment, m'imagino, que igual que tenen els turcs, també tenen els russos, de si asiàtics, de si europeus. Però sí que faig un petita menció, amb el tema de les sancions, que m'ha sorprès, amb la força, amb la contundència, amb la qual, no parlo de la part armamentística, però sí de la part econòmica amb la qual Europa ha respost, i que sembla que té doncs, unes certes conseqüències i que fins i tot se'ls ha de tenir en compte. No m'ho esperava, sincerament. I li dono molt de valor, no només a la part esportiva, dit perquè, clar, l'esportiva és el que sembla, però una part d'Eurovisió amb una societat russa on sembla que no hi ha uns mitjans que arribin, és a dir, públics, i que siguin transparents, que puguin tenir les possibilitats que tenim amb una societat, per exemple, com la nostra, d'informar de forma transparent, de forma directa, de forma... Dic, això és una manera de dir, escolti'm, estan fora, Hi ha gent que l'espera a l'Eurovisió.
Un segon, no només això, perdó perquè el David té ganes de contestar, però tenim una persona al telèfon que justament en aquests moments, i donat el contingut del seu article avui a La Vanguardia, ens ve perfecte, perquè Xavier Mas de Xeixàs, que s'està convertint en un referent als que cada dia ens informem a través dels diferents diaris, l'opinió d'en Xavier Mas de Xeixàs, de veritat, està posant al damunt la taula aspectes d'aquest conflicte que són francament molt interessants. Xavier, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies, com és habitual, per estar amb nosaltres. Avui, ara que estàvem parlant de la importància dels mitjans de comunicació, avui, clar, tu poses el focus en un mitjà de comunicació molt més difícil de controlar, com és Internet, no?, per Vladimir Putin, Xavier.
Sí, bueno, són un grapat de xarxes socials que escapen al control del Kremlin i que estan sent base, com ho han estat també abans amb altres conflictes, base per la que l'opinió pública, la ciutadania, doncs pugui organitzar-se, pugui denunciar la guerra i pugui fer front a la invasió.
Clar, i evidentment estem parlant de gent que té molts seguidors, no? Poses l'exemple d'un noi, no sé si és un noi o una noia, que té a TikTok com 100, un munt de seguidors i seguidores, que s'estan convertint en portaveus de la protesta, en aquest cas, no?
Sí, és interessant veure com molts influencers de TikTok o de YouTube o de qualsevol altre, no?, el Facebook també, fins fa 4 dies posaven fotos molt frívoles, no?, de biquinis a la platja, per dir una cosa, no?, i ara estan posant fotografies i vídeos de guerra, estan fent cursets per preparar còctels Molotov, bombes incendiàries, i preparar-se per resistir la invasió russa. És un canvi radical que et dona una idea de la força que tenen aquestes xarxes quan són ben utilitzades.
Clar, probablement des de les primaveres àrabs no havíem tingut una demostració d'aquesta utilitat de les xarxes, no? D'una manera tan...
Exactament. També serveixen per tot el contrari, També Clar. Serveixen per difondre mentides...
Sí, però això ho hem vist més, no? Això ja ho hem vist més,
ho hem vist més, però sí que és veritat, com tu comentes, que durant les primaveres àrabs la població dels països del nord d'Àfrica es van organitzar a través de Facebook. I això va permetre organitzar manifestacions, resistència, i van acabar caient aquestes dictadures. Ara és molt més difícil perquè la situació és molt desigual. Sobre el terreny el militar no hi ha color, no? Però sí que estan fent-se servir per, no només a Ucraïna, sinó també a Rússia, per desemmascarar el Kremlin. Clar. I jo crec que és interessant, per exemple, avui notar que avui mateix, aquest matí, els bisbes de l'Església Ortodoxa Russa han fet un comunicat que s'ha publicat a les xarxes en contra de la guerra, a favor de la pau. I sense aquestes xarxes, el seu comunicat potser no hagués arribat a tanta gent com ho està fent.
Clar, és que, d'alguna manera, no sé, corregeix-me que ets tu la persona que en saps d'aquest tema, però la meva sensació és que les xarxes, els mitjans de comunicació, entre unes coses i amb unes altres, amb la dificultat, a més, de que estem parlant de Rússia, que estem parlant de Moscou i de totes les mesures que es prenen en contra, per exemple, la gent que surt a protestar al carrer, però si d'alguna manera ens estan ajudant és a donar-nos que això no és una guerra entre Rússia i Ucraïna o entre Rússia i la Unió Europea, sinó que és una guerra entre Vladimir Putin i la Unió Europea o Ucraïna, però no és el país.
Sí, exactament. Sí, és molt important el paper de les xarxes en aquelles societats on no hi ha mitjans de comunicació independents, on no hi ha llibertat d'expressió. Perquè el ciutadà sí que la té, aquesta llibertat d'expressió. Evidentment que s'arrisca moltíssim, Aquestes persones que estan denunciant la guerra des de l'interior de Rússia i criticant molt el Vladimir Putin i posant-lo com a culpable, com tu dius, d'aquesta guerra, s'està arriscant a que la detenguin. i anar a la presó. O sigui que són molt valents i això s'ha de reconèixer, perquè ho fan amb la seva cara, els seus noms i cognoms. Però amb ells és necessari, perquè els mitjans independents que puguin explicar la veritat estan tots callats.
Clar. Només una última cosa, de moment, Xavier, perquè ja et dic que amenaço a molestar-te més, però...
Vale. problema.
Estàvem parlant
ara...
Fantàstic, fantàstic. Estàvem parlant ara mateix aquí a l'estudi del paper d'Europa i de com Europa sembla haver-se reinventat com a conseqüència de la necessitat. És a dir, que tota aquesta situació ha provocat un sacseig en el que és l'ADN de la Unió Europea, com si estiguéssim en un punt de reset, no? Com si s'estigués configurant, com algú deia aquest matí, amb una mena, i poso entre cometes, de nova potència mundial, no? No sé com ho veus.
Sí, jo estic d'acord. La Unió Europea, sempre que ha estat contra les cordes, ha reaccionat bé. Ha tancat files i ha tirat endavant. Recordem, per exemple, tota la negociació del Brexit. Els populistes britànics pensaven que trencarien la Unió Europea i que d'aquesta manera obtindrien un millor tracte, no?, en aquest divorci, i no va ser així. Després, durant la darrera crisi de la pandèmia, es van aprovar ja primera vegada, no?, crèdits i grans ajudes als països del sud, cosa que el 2008, amb aquella crisi financera, no va passar. Yeah. O sigui, estem caminant cap a una unió política molt interessant, jo crec que molt necessària. El que passa que ara i s'haurà d'afegir una branca militar que no tenim i sense la qual sembla evident que no pots defensar-te. I després, un altre, jo crec, punt molt important és el paper d'Alemanya. Alemanya és el motor d'Europa, és la potència, el país més important d'Europa, un país que fins ara ha rebutjat qualsevol mena de lideratge i, si més no, també un lideratge militar, i ara haurà de fer-ho.
Xavier Mas de Xeixàs, un plaer. Moltíssimes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Bona tarda.
I enhorabona, per la feina. Moltes gràcies. 3:35. David, t'he vist com amb ganes de dir coses.
Sí, diverses coses, perquè a més tenia apuntat una cosa que em sembla que ve molt de gust.
I tant.
En primer lloc, òbviament, crec que s'ha de posar en valor el paper de la societat russa. És a dir, efectivament, la guerra no és entre els russos i Ucrània o la Unió Europea o el món sencer, sinó que és entre Vladimir Putin i Ucrània, en aquest cas, que és el país invadit. Perquè la reacció de la societat, tant a través dels bisbes, de l'Església Ortodoxa, de la societat en general, que surt als carrers, com hem pogut veure, als carrers de Sant Petersburg o d'altres llocs, o inclús d'esportistes, no? Esportistes russos, que inclús guanyen tornejos i transmeten aquest rebuig contra la guerra, doncs crec que és important i crec que s'ha de posar en valor, i que segurament ni el senyor Putin ho tenia en ment, no?, això. Però dit això, sobre el paper d'Europa i sobre el que passarà amb Ucrània respecte a si s'integrarà a la Unió Europea o no, sí que m'agradaria posar a sobre la taula quin és el procediment perquè un país pugui adherir-se a la Unió Europea, perquè sembla que ho pogués fer demà mateix, quan realment no és així. Vull dir, hi ha un procediment molt llarg, que és, en primer lloc, òbviament, respectar els valors de la Unió Europea, però després sol·licitar l'adhesió, que el Consell l'aprovi per unanimitat, aquesta adhesió d'un possible futur membre, que s'adapti la legislació del país que es vol adherir als valors i a la legislació de la Unió Europea. Durant aquest temps sí que és cert que mentre van tancant capítols es poden beneficiar de segons quins fons preaccés a la Unió Europea, però després de tot això hi ha d'haver-hi la negociació del tractat d'adhesió, que s'ha de rectificar posteriorment per unanimitat pels països de la Unió Europea, i a més, parèntesis, països com França o Països Baixos ho han de referendar a través d'un referèndum. Vull dir que el procediment és molt llarg. Llavors, jo no sé, realment, ho desconec ara mateix, si hi ha algun procediment d'urgència.
Ho han demanat com a tal. De fet, el president ucraïnès ha expressat justament amb aquests termes, no?
Sí. Però, bueno, en qualsevol cas, si hi hagués aquest procediment d'urgència, també obriria un nou escenari. No ara per Ucrània, sinó per possibles adhesions en el futur.
Fixa't que ja són una sèrie de repúbliques, parlant de les Bàltiques, d'una mica el que ja és frontera i que eren antigues formants de l'antiga Unió Soviètica que han recolzat aquesta sol·licitud. En qualsevol cas, en el moment en què es demana i s'accepta, ja tens una condició, un estatus diferent, eh? No ets membre, però sí que passes a tenir l'estat adherit, per dir-ho d'una manera, i el que deies tu hi indicaves, eh? I per descomptat que després hi ha tot un llarg procés i que no és fàcil, però això ja et dona una condició, unes garanties. És allò una mica també important, eh? Vèiem com sortia el Regne Unit de la Unió Europea i, en canvi, tenim països que volen entrar dins de la Unió Europea, eh? Amb alguns objectius. Per tant, tornem. La Unió Europea, no Europa, la Unió Europea torna a prendre força. També hem vist quin és el paper que ha estat tenint a dia d'avui l'ONU, on l'hem tingut en entredit, i està tenint uns passos també molt ferms en contra d'una situació de guerra com la que ha provocat, en aquest cas, Rússia. I alguns altres països importants, malgrat els seus vots o les seves abstencions, però que jo crec que també s'han de tenir en compte. La Índia, la Xina, que són també països que no es poden ni molt menys obviar. Per tant, aquesta necessitat d'anar junts i de la lluita per la pau o pel treball per la pau, jo crec que són temes importants. I en qualsevol cas, algú que també heu indicat i que indicava el senyor Mas de Xaixàs, no? Dic, el rol de la societat russa. Dic, perquè, ojo, dic, una part d'aquesta són víctimes també, eh?
Sí, se l'estan jugant, clarament. Veure.
No, se l'estan jugant, però és que són víctimes de tot això. És a dir, l'esportista que ara no podrà jugar, independentment de que et firmi un manifest en contra de la guerra i en contra del senyor Putin, i que se l'està jugant i se la juga a la seva pell, eh?
Sí, o la gent que no podrà accedir als seus diners, o la gent que està... Clar, és que és molta gent.
És que són 140 milions de persones, i potser aquesta inestabilitat que generi, ja que no arribem a través dels mitjans, poder arribar a través d'altres mecanismes, és la inestabilitat que et pot fer caure, i ull, dic, perquè a mi també em fa patir. Ara hi ha un senyor Putin, eh? Dic, el dia que no hi ha el senyor Putin és allò de... Com queda el mapa, eh?
No sempre és más vale conocido, eh? De tota manera.
No, cert.
Perquè, vaja, veient aquest...
No.
Vull que et digui, eh? Pepe, perdó, eh?
No, totalment d'acord, però era per deixar una porta oberta
sí,
i
sí.
Escolta'm, dic, és que no sé per on te surt aquest senyor, eh?
Ja.
Dic, però... Coi, que la potència nuclear més important i que va dient a tort i a dret, em va presumir,
I a mi que em fa por també és els aliats que pugui tenir Rússia més enllà d'aquest...
Però sí, és interessant el tema de la Xina, no? És molt interessant, o sigui, donada la complexitat absoluta que té en aquests moments el govern de la Xina, no? Que són aliats de Rússia, però que tenen a Occident un mercat, efectivament, Pepe. El Pepe està fent el senyal dels diners, no, Pepe? Un mercat que... brutal que poden perdre de manera immediata.
És que això és mutu, i aquest interès és mutu. A mi, de tota manera, em té preocupat un trasfons que hi ha en tot aquest escenari, que té a veure amb els grups i partits, fins i tot d'extrema dreta, que estan proliferant, no tan sols a Ucraïna, que ho sabem i ho coneixem i estan allà, sinó també a la Unió Soviètica, Rússia. I altres països que eren d'aquest entorn i que no són d'aquest entorn, perquè vull dir que s'estés, l'extrema dreta s'està estenent per Europa i fins i tot aquí a l'estat espanyol. I aquest trasfons és una cosa que tenim molt present, i aquest escenari militar i militaritzat jo crec que també té a veure una mica, i hem d'estar molt amatents per impedir radicalment que això pugui tirar endavant, perquè això és un atac frontal a la democràcia o a la suposada democràcia que la Unió Europea com a trasfons i origen.
Fixa't, i estan d'acord amb tu, compartint segurament tots, no?, la preocupació, perquè, bueno, no ho sé, estic prejutjant, però jo crec que tots els que estem aquí perdó. En els últims dies han proliferat tota una sèrie d'imatges que fan una comparativa entre les entrevistes que tenia el senyor Putin a nivell de líders europeus i les que té el senyor Abascal, el líder de Vox a Espanya. Són la mateixa gent. Uh-huh. O sigui, exactament la mateixa gent. La senyora Le Pen, els senyors de Polònia, etc. Vull dir que no és un exercici massa complicat el fer una comparativa entre una cosa i l'altra. Vull dir, és que són exactament els mateixos, no?
Sí, però també cal dir que entre els diferents partits que puguin estar dintre l'espectre d'extrema dreta hi ha diferències al respecte de la posició que estan tenint front a Rússia, amb matisos.
I no
estic justificant res, i tampoc crec, i òbviament que preocupa a l'auge, no?, que pugui haver-hi de l'extrema dreta, igual que de l'extrema esquerra, en altres indrets, no?, però crec que no és comparable. És a dir, aquí barrejar aquestes coses en un moment en què hi ha un invasor, un dirigent d'un país, d'una gran potència, que està invadint a un altre país, perquè sí, barrejar-ho amb la por que pugui haver-hi de que surtin moviments d'extrema dreta...
Per què
que
no? Puguin...
Bueno, doncs David, perquè crec que el problema és molt més gran.
Tornem-hi amb una cosa. Un altre element en comú que tenen tots aquests personatges, o la majoria, anti-Unió Europea. És a dir, aquesta desestabilització. És a dir, també tinguem-ho en compte. Aquells nacionalismes que existeixen i que veuen una necessitat i veuen un aixopluc a dins de la Unió Europea, perquè també existeix aquesta extrema dreta nacional, aquest nacionalisme independentisme existeix, que veu a dins de la Unió Europea algú que et respectarà, et vetllarà pels teus drets, vale? Per les teves democràcies, etc. I enfront tenim tota aquesta gent, que també són els que han aixecat aquesta bandera.
Però aleshores tampoc estaran gaire contents al veure que la fortalesa de la Unió Europea es visualitza en moments com aquests.
És que
no?
Jo crec que efectivament això... o sigui, jo entenc les pors del PP, jo opino la cosa contrària. És a dir, però entenent, comparteixo absolutament la por. A mi no m'agrada que l'extrema dreta proliferi. Però jo crec que això, si la Unió Europea realment fa un cop de taula i es reivindica a si mateixa, de veritat, i tots veiem clarament la utilitat de la Unió Europea, jo crec que això
és
pot
un efecte
ser...
És un efecte boomerang pels partits d'extrema dreta.
Absolutament, jo crec que és un bàlsam, en aquest sentit. Sí, però clar, cadascú amb això...
Perills i oportunitats, alhora. Però és molt delicat, i la preocupació, com a mínim, en el meu cas és màxima, perquè realment veus un avenç que és preocupant i que passa a través de totes les fronteres, vull dir que no té límit.
Bueno, em sembla totalment respectable, però per mi, precisament, aquesta preocupació és molt menor, perquè crec que aquesta situació el que fa és treure-li poder i treure-li part del populisme que utilitzen normalment els partits d'extrema dreta a l'hora d'explicar els seus posicionaments per fer veure que realment... Saps?
Ara perdona, no t'havia entès, Jo ara t'he entès i comparteixo el que dius tu. No entenia el com arribaves a la conclusió. Totalment d'acord, efectivament. És una manera d'enfortir Unió Europea, exacte, de minimitzar, malgrat aquest auge. Vull dir, el que toca. Escolta'm, Unió Europea i després aquesta responsabilitat, el que indicaves tu, Toni, i que a vegades aquesta Unió Europea que ens queda tan lluny, quin sentit té, no? Doncs...
No, té molt de sentit. El gran problema que té la Unió Europea és que no se sap explicar, perquè no interessa moltes vegades escoltar-la. Insisteixo.
Això que el cap de la comunicació és català, Escolta'm, bueno, sorprenent,
doncs, potser ens haurà de contractar. Però
ens podríem oferir.
És una falca que acabo de llançar. Jo, amablement, els senyors de la Unió Europea, que com estan lluny, no ens escoltaran segur. I així tot anirà bé. Escolta'm, a 3:15, seguirem parlant, malauradament, d'això. També un dia d'aquests podríem fer una reflexió sobre el món post. És a dir, vostès se n'adonen que portem una època... Ho estava pensant fa una estona, no? Portem una època del món post, el món post-procés, el món post-Covid, el món post-Ucraïna... Tot és el món post. És a dir, sembla com que d'alguna manera al món hi ha una estranya, no crec en aquestes coses, però una estranya conjunció astral que marca que tot plegat s'ha ficat en una mena d'olla express, s'ha posat a bullir, no? Hem tingut el piu aquell donant voltes i voltes i voltes i ja veurem com acaba tot això,
les
Pepe,
plagues,
no?
Les plagues d'Egipte.
No ho sé.
Ara cal fer cursos d'astronomia per veure el proper planeta o meteorit que ens vindrà a sobre.
O millor seguim analitzant l'actualitat i no? ja veurem venir tots els meteorits que calgui. Escolteu-me, en Pablo Casado. Pablo Casado és clarament una de les fotografies del dia, aquestes paraules que avui, d'alguna manera, encara que sigui de manera extraoficial, perquè ell continua sent el president del partit, però venen a significar un adéu, en el que s'ha posat a disposició, també, entre cometes, del senyor Núñez Feijóo. Ningú no sap el que farà, perquè cabria la possibilitat que ell es presentés al Congrés. No sé, com esteu seguint tot aquest assumpte? Potser començo pel David.
Bé, com ja vaig dir la setmana passada, a mi no m'agrada... Però no m'agrada, no perquè sigui el Partit Popular, sinó no m'agrada veure en general que grans partits puguin tenir unes crisis com les que ha tingut el Partit Popular i que es gestioni de la manera que s'ha gestionat, que és absolutament nefasta.
Sí, sí.
D'acord? Vull dir, més enllà d'això, vull dir, és evident. Ara, en el vessant poder més personal i a nivell d'opinió pròpia, doncs, bueno, el temps dirà, no?, si el senyor Casado tenia o no tenia raó. A més enllà de les informacions que vagin sortint, de si és moral o no és moral, em refereixo a nivell judicial o a nivell de, no?, de delicte, no?, diguéssim. Però en qualsevol cas, el que sí crec és que bé, el senyor Casado doncs, està marxant per la porta al darrere per una situació que no sé si és que ha estat generada per ell o pels seus assessors, que ha estat mal assessorat, però en qualsevol cas no fa un bon favor, no només al Partit Popular, sinó al conjunt dels espanyols que, siguin o no siguin del Partit Popular, doncs els hi agradaria tenir un govern diferent al que hi ha actualment. Per tant, no és un problema i una crisi únicament del Partit Popular. És evident que com a partit i com a institució doncs, queda tocat i que els costarà molt doncs, reestructurar-se i canviar l'opinió pública al respecte de quin és el paper que ha de fer i que ha de tenir el Partit Popular, que ens agradi o no ens agradi, és un dels grans partits espanyols. Sinó, més enllà d'això, doncs, si hi haurà una alternativa o si es pot construir una alternativa fora dels populismes enfront al govern actual que hi ha a Espanya.
Que interessant això que acaba de dir, eh? Una alternativa fora dels populismes. És molt interessant el que acaba de dir. Qui vol seguir?
No, és que és evident. Vull dir, el Partit Popular és un partit d'alternança de govern a l'estat espanyol. I l'únic que s'està demostrant és que després de 40 anys resulta que les clavegueres de l'estat, les formes d'actuar, les formes de funcionar són exactament, i estic convençut d'això, les mateixes. Per quin motiu? Perquè si interiorment en el propi partit veiem les coses que estem veient, totes presumptament, evidentment, perquè tot és presumpte mentre no passen uns quants anys que la judicatura es decideix a intervenir, això només que ens deixa el mateix estat en què estaven quan teòricament vam fer una transició, que de transició va tenir ben poc. I estem... Sí, bueno, podem... Home. Sí, evidentment hi ha molts canvis, però l'altre dia parlàvem dels canvis...
Home, hi ha tots els canvis.
No, tots home. No. Escolta, tenim un emèrito que encara està allà.
Sí, i un senyor que matava el Putin, és a dir, em sembla que no és comparable.
Sí. Bueno, no.
O sigui, podem omplir-nos de frases boniques, i fins i tot ens les podem arribar a creure, però... Si llegim una mica ens adonarem que no hi ha comparació possible.
Bueno, però perquè el ritme...
Estic opinant massa avui.
Perquè el ritme de la societat i el ritme social i del poble és diferent. Però el ritme de la legislació, el ritme del poder...
Mira Rússia i fem comparatives de que això no és una democràcia.
Jo em quedaria... Que no sigui una democràcia.
Jo Pepe, em quedaria...
Però és bastant eficient en molts aspectes.
Jo Pepe, em quedaria amb
presos i detinguts i represaliats continuen tenint. I han passat 40 anys.
Jo, de totes formes, em quedaria una mica amb el rol que comentava abans el David d'un partit popular i que tu apuntaves, no?, un partit d'alternança a govern. I permeteu-me, dic, una mica, amb motius probablement diferents, o potser no, del que ens ha passat a Catalunya, on hi havia una força política que tenia una certa hegemonia, que era Convergència i Unió, et desapareix i s'ha de reconstruir tot aquest espai. Aquesta necessitat de que després no te l'ocupin aquests falsos populismes, no falsos, no autèntics populismes, el Partit Popular a vegades també l'hem vist últimament amb que feia un cert discurs populista i malauradament està instaurat en la política en general, però que necessita reconstruir-se. És a dir, amb la transició, l'Aliança Popular no era el Partit Popular que va arribar a ser i que és a dia d'avui. És a dir, que ha estat, insisteixo, amb aquest bipartidisme que viu l'estat espanyol. A partir d'aquí, escolta'm, el que hem viscut aquests dies amb informació i desinformació dins del Partit Popular, dins de les seves estructures, amb gent que havia passat, o amb la qual havíem compartit tertúlies, i amb la Levi, per exemple, que és que jo al·lucinava una mica aquella gent que formava part de l'estructura de confiança d'un Pablo Casado, com tot això s'esvaeix, no? És a dir, jo crec que aquí hi ha un tema d'organització, organitzatiu del Partit Popular, hi ha un tema de circumstàncies judicials, perquè això algú haurà d'escatir tot com queda, perquè no s'acaba amb la convocatòria tampoc d'un congrés
per trobar un nou líder o una nova líder, i en qualsevol cas el tema dels valors, és que, i perdona'm, és la tercera vegada que parlo de valors, però és que te n'adones que hi ha una mancança important en el món polític. Ara ho hem vist amb el Partit Popular. Però és que jo aquella sortida de l'hemicicle del senyor Casado, on només l'escolta, només marxa amb dues persones, això sí, amb l'hipocresia, i perdona'm que ho digui així, de tot un grup en peus i aplaudint-lo, dic, jo intentava pensar, què deu estar pensant el senyor Casado quan agafa, es gira amb aquell mig somriure trencat i mira, i els agrada, i prou, no cal que aplaudiu més, que acaba marxant. Dic, és que francament, em va semblar bastant més positiu o més solidari el somriure del senyor Pedro Sánchez des de l'altra banda de la bancada. És a dir, que també insisteixo que els valors són importantíssims.
Sí, sens dubte. I això et porta a diferents reflexions. Jo, per exemple, he tingut la sort de formar part del Parlament de Catalunya, de ser un representant públic i de viure des de dins doncs, el que és un partit polític, i amb totes les coses bones, positives, i amb totes les coses negatives, el que sí que m'agradaria fer és la següent reflexió, i és si realment aquells que estem en política per vocació, que n'hi ha molts, realment volem canviar les coses, potser ens hauríem de plantejar i obrir el meló d'una vegada per totes de si podem fer unes llistes obertes on la gent pugui escollir directament als seus candidats i a les seves, a les persones, o ha d'escollir, com fins ara, doncs, un partit polític on tot és tancat i s'ha doncs, de seguir les directrius del lideratge, de la direcció o de l'estructura.
No s'ha aconseguit perquè hi ha determinats partits que no han volgut que es faci.
Bueno,
és que estem amb el mateix. Estem on estaven, tristament.
No, jo si es canvia el sistema electoral, hi ha una possibilitat de circumscripcions molt més properes, més reduïdes, si es donen recursos a tots els candidats i candidates, ho dic perquè al final que la política no la facin només els que s'ho poden permetre.
Els que tenen
diners, els que s'ho poden permetre.
Jo per això dic, quan dic obrir el meló, em refereixo a obrir el meló en tots els sentits, perquè efectivament també té els seus pros i els seus contres, no?
A nivell de l'Ajuntament de Barcelona, l'elecció, i això ho sap bé el PP Canés a dia d'avui, dels consellers municipals de forma directa, i l'elecció del regidor o regidora de districte de forma directa, es porta parlant des de la transició.
No, i la llei electoral catalana i la llei catalana, és que hi ha tantes coses.
Va, per això.
Anem a sortir al carrer un moment, Pepe, a veure què és del que parla la gent avui al carrer. No a tots els carrers, però sí al barri del Fort Pienc, on treballa Lluís, que és conserge. Lluís, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va la vida avui? Molta gent a l'escala s'ha aturat a xerrar una mica o no?
No.
I però la que s'ha aturat, de què parlaven avui?
Pues bueno, aquests dies del conflicte rus, lògicament, no?, que és una tragèdia en aquest segle i que passin aquestes coses, no?
Clar, la gent molt amoïnada, m'imagino, no?
Un gran problema per tothom, per ells i per tots.
És veritat, ara en parlàvem aquí al programa d'això. Sí. Tot també, a banda del tema d'Ucraïna i de Rússia, s'han parlat d'altres històries o no?
Bueno, també de la sequera que hi ha, no?, que també és un idó, no?
És veritat.
No cau ni cap gota d'aigua, i això també podria ser un problema d'aquests mesos anant endavant, no?
Bueno, diu el Jordi Miralles, ens deia avui, que sembla que al final de la setmana tindrem una miqueta de pluja. No massa tampoc, No serà una gran alegria, però una mica de gotes d'aigua que ens mullin a tots ja ens ve de gust.
Sí, a veure si és veritat.
Escolta'm, el tema de la mascareta, si es retira o no als interiors, no se'n parla, Lluís?
No, em sembla que estem bastant acostumats i, bueno, jo també, no me la trec per res.
Ah, no, Molt bé.
No.
Perfecte.
Ni pel carrer.
Tampoc pel carrer, molt bé.
Tampoc pel carrer.
Lluís, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Vale, igualment.
Gràcies, bona tarda. És veritat que hi ha molta gent que li ha agafat por i per tant, de manera preventiva, decideixen continuar amb l'ús de la mascareta, i ja us dic ara que en el minut 0,01... que diguin, traiem la mascareta, a mi no me la torneu a veure posar la mai més, Quin rotllo de mascareta, no? A veure si acaba ja això d'una vegada.
Sí. Recuperar la respiració que de vegades...
Ai, per favor!
Ara, que no puc més, ja. Treure la mascareta i dir...
jo cada tarda...
Estic respirant, quan... i ara fresquet, aire fresquet, perquè sí, vindrà l'aire calent i ens queixarem.
Jo quan acabo el programa a les 6, posa que pujo a la redacció i estic al carrer, posa entre un i dos quarts de set, més o menys, saps quin moment que treus la mascareta? Ai, quina alegria!
Bueno, sí, sí, el que passa és que també és veritat que hi ha molta gent que, bueno, quan agafa un hàbit,
ah, no?
doncs li costa treure's i crec que a vegades, de manera inconscient, no? Vull dir, surt al carrer i allà es posa la mascareta...
S'ha tret la mascareta, un moment, et denunciarem a les autoritats. Bueno. Sí, et denunciarem i, a més, amb molt mal rotllo, David.
Sí?
No, hi ha un tema que sí que és seriós, i en parlarem en algun moment, que és la quantitat d'adolescents, nois i noies, que amaguen al darrere de la seva mascareta una inseguretat molt potent i que ara els hi fa por treure's la mascareta probablement per mostrar-se al món. No? És una d'aquelles coses post-Covid de les que parlàvem abans, no, Pepe?
La sensació de nuesa, ja veus, al treure la mascareta, perquè bueno, és el que has viscut i, en certa manera, et permet estar ocult, el somriure o no, l'expressió de ja la veus, boca és molt important.
Que fort, eh?
És fort, és important i per això tenim una cara com la tenim estructurada.
Clar.
No per portar mascareta, sinó per portar somriures i això és el que no es veu.
Si jo dic que avui ve el rei de les paraules a Catalunya, què diríeu que ve?
Home, hi fa allò en algun programa de ràdio, allò
al programa de ràdio,
Marius, o algo així.
I fa alguns mots encreuats i fa de tot, no? El Màrius Serra. Ara fem les notícies
i
què? I tant, que ho ha encertat. Ara fem les notícies i quan tornem de les notícies estarà aquí el Màrius Serra. Ha estat un plaer. Com sempre, David, Raimon, Pepe, ens veiem molt aviat. Moltes gràcies.
Bona tarda.
Que són les 4, que ens aturem un moment, ens posem al dia i després el mestre, el rei de les paraules, Màrius Serra. Fins ara.